A primera hora, amb Joan Trias.
7 minuts que passen gairebé 8 de 9:45 del matí. Avui reprenem l'espai dedicat al món del consum amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum i ens agradaria fer un dia com avui un repàs de com ha afectat la pandèmia a les reclamacions dels consumidors i també l'activitat general de l'agència com a organisme encarregat de vetllar pels drets dels consumidors i les consumidores de Catalunya. Per tant, aquesta hora, l'hora del consumidor.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
El que us dèiem, com ha afectat la pandèmia a l'hora de fer reclamacions dels consumidors i consumidores a l'Agència Catalana del Consum? Quina és l'activitat general de l'agència com a organisme encarregat de vetllar pels seus drets a Catalunya? Per saber-ho tot plegat, saludem ja a aquesta hora a Montserrat Rivera. Ella és directora de l'Agència Catalana del Consum per fer una valoració de tota aquesta tasca de la qual parlàvem. Senyora Rivera, què tal? Molt bon dia i benvinguda de nou a casa seva.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia a tothom i molt content de tornar a ser aquí.
Senyora Rivera, de quina manera ha afectat aquest any de pandèmia en el volum i en la tipologia de reclamacions que han rebut a Consum?
Doncs bé, ens ha afectat molt perquè realment doncs, la pandèmia ha provocat que s'incrementessin molt les reclamacions de Consum. Gairebé un 67% més, és a dir, gairebé un 70% més el que havíem tingut doncs, l'any anterior, i molt derivat això de la crisi de la Covid, ja siguin cancel·lacions de vols, de viatges, suspensió d'activitats culturals, d'oci, esportives, etcètera, no? I el que hem fet és gestionar moltíssimes reclamacions, més de 28.000 durant l'any passat, el 2020, i els serveis de transports ha sigut el que més volum de reclamacions ha generat dintre d'aquest any 2020, que de fet és una novetat perquè normalment no era aquesta. I ha sigut gairebé, bàsicament, doncs, per la cancel·lació de vols a causa de la pandèmia.
Precisament.
Que ha afectat moltíssim.
Precisament ara em parlava de transports, de cancel·lació de vols. Recordo que al principi va generar tot plegat una mica de cert caos perquè no se sabia què passava ni com s'actuaria, si jo tenia un bitllet i se m'anul·lava, com havia de reclamar en aquell cas concret. Precisament això, en el cas concret del transport aeri, quines són les dades d'aquest any de pandèmia?
Doncs si agaféssim el mes de març de l'any passat, del 2020, i el mes de març d'aquest any, que va ser doncs, a partir del moment en què van començar totes les restriccions, tot plegat, doncs hem rebut més de 5.000 reclamacions relacionades amb incidències de transport aeri. O sigui, això és moltíssim.
Sí, tant.
És moltíssim perquè sempre n'hi havia moltes menys, però més de 5.000. I, de fet, la bona notícia és que d'aquestes més de 5.000 reclamacions, doncs gairebé més del 50%, el 56% concretament, doncs s'han pogut resoldre per un acord de mediació. És a dir, a vegades no s'han tornat els diners, a vegades s'ha arribat a un acord de dir, bueno, doncs escolti, si no m'ho torna ara, doncs torni-m'ho, sisplau, d'aquí, bueno, l'any que ve o l'altre, es pot anar allargant, tu has pagat aquells diners i tens dret a volar amb aquella companyia en el moment en què es pugui fer, per exemple, o en altres casos s'han retornat els diners. I només un 12% no han arribat a cap tipus d'acord. Per tant, la mediació és un bon sistema per resoldre tot això. I encara tenim més d'un 17% doncs, que hem de resoldre, etc. O sigui que les dades encara no les tenim ben acabades, però el que sí podem dir és que moltes d'aquestes reclamacions han sigut transfrontereres. És a dir, que eren per part de companyies aèries que operen al nostre país, però que són estrangeres, i que moltes vegades el fet de ser estrangeres doncs, no disposen d'oficines aquí per tractar casos de passatgers. A vegades sí per vendre bitllets, però per tractar casos de reclamacions no. I per tant, doncs, nosaltres tenim una secció de consum europeu dintre de l'agència i això ens ha ajudat doncs, a resoldre, mitjançant la mediació, tal com hem explicat, fent de mediadors des de l'agència, doncs, moltes d'aquestes reclamacions fronteres que ens van augmentar moltíssim. O sigui, si comprem les les reclamacions transfrontereres de l'any 19 amb les de l'any 20 s'han gairebé triplicat, eh? Vull dir, un 250% gairebé s'han incrementat.
Em parlava d'això, de cancel·lació de vols. Han estat les incidències més habituals en el sector de les companyies, precisament aquesta cancel·lació de vols?
Doncs la veritat és que les incidències més habituals han sigut la cancel·lació de vols, per una banda, i els casos d'impossibilitat de volar. Bàsicament han sigut aquests. Pel tema de cancel·lació de vols per part de les companyies, en aquest cas, doncs, la normativa europea que tenim diu molt clar que el consumidor té dret a triar entre que li retornin els diners, és a dir, el reemborsament, o bé un transport alternatiu, que en aquest cas la veritat és que no era possible, perquè quan s'han anat cancel·lant vols és perquè no es podia volar cap als altres països, etc. I el que s'han de fer les companyies és informar en els usuaris de què tenen aquests drets. Això és importantíssim, de què els donin tota la informació. I el procediment que normalment es fa servir en aquests casos per reclamar, sí, doncs és primer que l'empresa té un termini de màxim d'un mes quan nosaltres presentem la reclamació per donar-nos alguna resposta, i si aquesta resposta veiem que no és la que correspon o és que no ens vol retornar els diners o no ens ho vol canviar o no vol fer res, doncs llavors el que hem de fer és reclamar directament a Consum. Per altra banda, ja dic, aquesta era la part de cancel·lació de vols, però també s'han donat molts casos, i suposo que si hi ha gent que ens escolta podrà confirmar-ho, que no hi havia possibilitat, o encara ara pot passar, que no hi hagi possibilitat de volar per les pròpies restriccions de la pandèmia. És a dir, perquè hi ha un confinament perimetral i no podem sortir. O perquè el lloc que hem d'anar no s'hi pot anar i està tancat. O perquè estem contagiats per Covid. O perquè som contactes d'un positiu, per exemple. O quan arribes a un lloc, igual, no sé, has de fer un viatge no sé on, per negocis, pel que sigui, i quan arribes allà has de fer doncs, 10 dies o 15 dies de quarantena. Amb la qual tampoc el viatge no cal fer-lo, no? Doncs aquí el que s'aplica és una normativa que ja es va aprovar quan es va iniciar l'estat d'alarma, que això de fet s'acabarà aquest 9 de maig, quan s'acabi l'estat d'alarma, i que diu que en els casos en què no és possible gaudir d'aquest servei o prestar el servei, vale? Perquè si nosaltres estem contagiats no podem anar-hi, si nosaltres estem en quarantena hi ha una llei de salut pública que ens diu que no ens podem moure de casa, doncs el consumidor té dret al reemborsament també, o sigui, que li retornin els diners, i només se li poden descomptar doncs, aquelles despeses que s'hagin generat per retornar-li els diners. És a dir, si el banc li cobra a la companyia doncs, 3 euros per retornar els diners, per fer la transferència, doncs això, per exemple. No? El que passa és que aquí la reclamació és una mica diferent i m'agradaria explicar-ho un momentet perquè així doncs, la gent que ens pugui escoltar també ho sàpiga. I en aquests casos en els que no podem volar doncs, perquè hi ha un confinament perimetral, perquè estem contagiats, perquè som en contacte d'un positiu, perquè quan arribem allà hem de fer quarantenes, doncs aquí sí que tenim, des del moment en què no podem volar, 14 dies per reclamar, l'empresa té 60 dies per trobar una solució amb nosaltres d'un retorn de diners, d'oferir-nos un vol alternatiu més endavant, alguna cosa que nosaltres ja estiguem d'acord, i si no ens posem d'acord en aquests 60 dies, doncs en 14 dies ens ha de retornar els diners com a màxim. No? I aquesta és una norma que ja dic el dia 9 de maig, si no es torna a establir estat d'alarma, doncs sí que deixaria d'estar en vigor, per dir-ho d'alguna forma.
Avui estem parlant en aquesta secció que ha tornat a Ràdio Estel, l'Hora del Consumidor, amb Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, sobre aquestes afectacions de la pandèmia també en el món de la reclamació, també en el món del consumidor o consumidora i en l'activitat general, dèiem, de l'agència com a organisme encarregat de vetllar pels drets de consumidors i consumidores de Catalunya. Per tant, a banda del transport aeri, quins altres sectors han acumulat més reclamacions?
Doncs bé, hem dit que el transport i transport aeri gairebé n'han tingut moltíssimes. Aquest ha sigut gairebé, de totes les reclamacions que ens han vingut, un 25%, és a dir, un quart de les reclamacions que ens han arribat han estat per temes de transport, però després hi ha un 21% de reclamacions pels serveis de consum. I què són els serveis de consum? Doncs serveis sanitaris, activitats culturals, activitats d'oci, esportives, educatives, etc. Per exemple, doncs, jo estava pagant en un club per fer una activitat i no l'he pogut fer per l'estat d'alarma o, doncs, o per les restriccions de la Covid, doncs també amb activitats esportives, per exemple, o educatives. No he pogut anar a fer un extraescolar que jo havia pagat o que estava pagant o que cada mes, d'acord? O sigui, aquí hi ha hagut moltíssimes reclamacions. També en les activitats culturals, pensem que s'han suspès molts concerts, s'han suspès moltes activitats culturals, teatres, perquè no es podia fer, o sigui, és que... I, per tant, això també genera moltes reclamacions. I després hi ha els serveis sanitaris posats aquí dintre d'aquest calaix de sastre, que bàsicament aquests s'han generat per la crisi que va haver de Dentics, d'aquestes clíniques dentals,
en vam parlar en
que en
programa,
aquest moment
també
gairebé ho tenim resolt, diguéssim, estan en vies de resolució. I després tenim un altre paquet important, que són les reclamacions de les telecomunicacions i internet, que això és un 19%, que aquesta sempre era la que ocupava la primera... En el rànquing de reclamacions sempre era els més reclamats, les telecomunicacions i internet, és a dir, mòbils, telèfon, ADSLs, fibra, etc. Què passa ara? Que està passat a tercera posició degut a la Covid, o sigui, hi ha hagut un canvi en aquest sentit. I després doncs, ja tenim les reclamacions relacionades amb compra de productes, que és un 16%, i un altre 9% que és dels subministraments bàsics, com poden ser aigua, llum, gas, etc. Bàsicament aquesta és la composició de les reclamacions que hi van haver l'any passat, amb aquesta novetat de que sempre eren les de telecomunicacions i internet, i en canvi aquest any són les de transports i seguides d'activitats culturals, d'oci, esportives, educatives, etc., que també ha provocat doncs, la Covid.
Per tant, tot el que s'ha pogut anul·lar, entenc,
Exacte.
Tot el que s'ha anat anul·lant.
Tot el que s'ha hagut d'anul·lar, en molts casos ha generat ha generat reclamacions que nosaltres, en els casos d'empreses petites, doncs sempre recomanem que intentin posar-se d'acord i per una mediació intentar arribar a un acord, perquè bueno, moltes vegades és molt complicat per tothom.
Més de 28.000 reclamacions que han gestionat des de l'Agència Catalana del Consum durant el 2020, abans ens ho deia Montserrat Rivera. Quin ha estat l'índex de resolució d'aquestes reclamacions?
Bé, sí, en el transport aeri hem dit que teníem un índex molt elevat, més d'un 55% doncs, de resolució per la mediació. En aquest cas, quan agafem les reclamacions en general de tot l'any, diguéssim, doncs estem al voltant d'un 40%, un 38%. Les hem resolt per la via de la mediació o de l'arbitratge, que és un altre sistema de resolució de conflictes. Aquesta ja és una mica més complicat perquè hi ha un àrbitre, ja ho hem explicat altres vegades, no? Però pensem que és bo perquè al voltant d'un 40% les hem resolt sense haver, diguéssim, d'anar ni a la via judicial ni res d'això, no? I concretament els de mediació ens han incrementat molt, les telecomunicacions continuen sent, en aquest cas els teníem en tercer lloc del rànquing, no?, de reclamacions, però continuen sent el sector amb més casos resolts, perquè la majoria de companyies de telecomunicacions estan adherides a l'arbitratge i, per tant, doncs, abans d'arribar a un arbitratge, ells mateixos ja intenten resoldre-ho per la mediació, sinó per l'arbitratge. I aquí, doncs, de totes les reclamacions que hem rebut del tema de telecomunicacions, n'hi han hagut moltíssimes que s'han pogut resoldre, un 32%, i després també la de cancel·lació de vols, aquest 25% que ja hem dit que s'havia resolt en aquest sentit. I les de subministraments bàsics d'aigua, gas i electricitat, doncs també un 14%. És a dir, que els que més s'han resolt serien telecomunicacions, serien cancel·lació de vols i els serveis bàsics, que són, sobretot aquest tercer, és un tema molt important que es puguin resoldre doncs, per la mediació i l'arbitratge. I les mesures aplicades en motiu de la situació de pandèmia han fet doncs, que, si amb la mediació hem incrementat molt els acords, diguéssim, que hem tingut, amb l'arbitratge hem baixat una miqueta perquè pensem doncs, que hi havia molta dificultat per fer arbitratges presencials durant aquest any 2020. S'ha intentat fer-los també online, no? El que passa que, és clar, tu has d'autenticar d'alguna forma que les persones que assisteixen i que tu veus en una pantalla són aquelles persones que realment han de ser, no? I això també ha sigut, doncs, fins que no han tingut força a resoldre un impediment per fer-ne més, i per altra banda, també l'estat d'alarma doncs va comportar la suspensió d'alguns terminis, diguéssim, tant en els temes administratius com processals, i això va fer que també s'haguessin d'aturar els arbitratges. Per tant, jo crec que el resultat aquí encara hauria sigut millor si no haguéssim tingut tot el tema de la pandèmia en general.
Per cert, que si no m'equivoco, durant aquest temps de pandèmia també han fet una tasca inspectora important.
Doncs sí, les restriccions de la pandèmia també han afectat la nostra feina d'inspecció, perquè no s'han pogut realitzar la majoria de les inspeccions presencials, ja s'entén, i això ens ha obligat a potenciar els controls a distància. I, de fet, durant aquest any passat, doncs, hem fet més de 5.000, gairebé 5.500 actuacions, que és una mica menys que el 2019, perquè, ja dic, no n'hem pogut fer moltes d'aquestes presencials. El que sí que hem fet és posar en marxa moltes campanyes d'inspecció específiques relacionades amb problemàtiques que ens ha portat la pandèmia. Per exemple, hem fet molts controls sobre la venda de productes per la prevenció de contagis. Aquí ens hi hem dedicat molt, entre el que han sigut, sobretot, mascaretes, eh? Que el que posa l'etiquetatge d'una mascareta sigui realment el que és. I aquí hem fet controls, hem fet analítiques, etc. I o en el sector del transport aeri, que ja n'hem parlat, no? Per evitar aquests abusos que vulneressin els drets de les persones consumidores. I aquestes dues campanyes, tant la de mascaretes com, per exemple, la del transport aeri, doncs encara estan en marxa, eh? Perquè encara continuen tenint temes d'aquest tipus.
Importantíssim, ara que s'han... Evidentment que les usem per principalment per motius sanitaris, però d'alguna manera s'han posat de moda algunes mascaretes de roba amb filigranes, etc, etc. Important, doncs, que l'Agència Catalana del Consum, com sempre, doncs fa aquesta explicació del que ha de ser una mascareta, de com ha d'estar regulada i del que ens hem de fixar a l'hora de comprar-la perquè sigui una mascareta vàlida i que ens serveixi a l'hora de protegir-nos tots plegats. Recordem aquesta pandèmia, de protegir-nos a nosaltres i protegir a la resta de la ciutadania, també. Per cert, que tot i aquesta davallada del número d'inspeccions, ara parlàvem de les mascaretes, però heu retirat del mercat un nombre molt important de productes insegurs.
Doncs sí, l'any passat es van retirar del mercat, perquè aquesta és una tasca que nosaltres tenim encarregada, més de 233.000 articles a tot Catalunya, un 420% més que l'any 19.
Déu-n'hi-do.
Perquè vam fer moltes inspeccions en el tema de mascaretes, que ja ho he comentat, i més del 90% d'aquests productes retirats són o mascaretes higièniques, que això correspon a l'Agència Catalana del Consum fer-ho, o bé equips de protecció individual, que això són les FFP1, les FFP2, les FFP3, que són aquests equips de protecció, que són aquestes mascaretes que protegeixen més i que si no complien exactament doncs, amb els requisits que posaven de respirabilitat, de tot plegat, doncs que les estaven retirant. I la resta de productes retirats del mercat per problemes de seguretat doncs han estat bàsicament material elèctric, moltes vegades endolls, aquests que no compleixen normatives, lluminàries que no compleixen normatives, i també joguines, perquè les restriccions al tema de joguines i el tema d'infants és molt restrictiu amb les normatives europees i han de complir molts requisits. I, de fet, abans de la pandèmia, aquests productes eren els que més es retiraven, sobretot joguines insegures pels infants.
Per cert, com que ens ho heu dit sempre en el món de les joguines, ara que ens ho recordava, hi ha moltíssimes coses més, no sé si en el tema de les mascaretes és una mica igual i ens hem de fixar, sobretot, abans de comprar-la, que surti aquella marca CE de Comunitat Europea a la mascareta que comprem,
Exacte, la marca CE, però també altres temes, com quina protecció ens està donant, quina respirabilitat, si quantes en porta, quin tipus és, perquè algunes són higièniques i ens posen que són sanitàries. Si ens diuen, o sigui, si és reutilitzable o no és reutilitzable. Tot això són aspectes que porten les mascaretes i que nosaltres ho hem de tenir en compte. Saber exactament el que estem comprant i com ens està protegint allò que comprem.
Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, com sempre és un plaer aprendre'n de tot plegat. L'escoltem d'aquí 15 dies també en aquest programa. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada. Moltes gràcies. Bon dia a tothom.